quarts de nou del matí ens acompanya Manuel Cruz. Com sabeu, és el candidat del Partit Socialista de Catalunya en el Senat. Ha estat el president del Senat en aquestes darreres eleccions. I és aquí, perquè qui hauria de ser-hi és la Meritxell Batet, que és la número 1 per Barcelona, però com sabeu la Meritxell necessita descansar aquests dies, però una cosa que afortunadament no és greu, però Manuel Cruz doncs està fent les entrevistes electorals i li agraïm moltíssim. Ara vam parlar fa uns dies que torni a ser aquí. Com està?
Bé. Jo encantat d'estar aquí.
Molt bé. Manuel Cruz, a veure, tenim alguns sidrals damunt la taula que m'agradaria saber el seu criteri, perquè ara la polèmica gira entorn de la separació de poders, perquè Pedro Sánchez va fer aquelles declaracions, aquella promesa electoral de dijous portaré aquí a Carles Puigdemont. Li van preguntar ahir en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya per aquesta qüestió i va dir que la fiscalia depenia del govern. García Calvo, la seva vicepresidenta, també. Els fiscals estan cabrejats, no, al pas següent per la independència del Ministeri Fiscal respecte a les ordres del govern espanyol. Podem admetre que han clavat la pota, diguéssim, directament, Manuel Cruz?
No, jo crec que aquí hi ha hagut un malentès i, bueno, i en època electoral, doncs, un s'ha d'agafar a tot el que hi hagi. I en aquest cas, unes declaracions que jo crec que han estat mal interpretades. És a dir, en cap moment el president del govern en funcions ha parlat com si ell, com a cap de l'executiu, pogués prendre una iniciativa. L'única iniciativa que pot prendre, com se sap, el president del govern és instar a la fiscalia a que actuï d'una determinada manera. Instar.
Però escrit? Sí, no. Per escrit, diguéssim.
No, evidentment, això ho pot fer. La qual cosa no significa donar una ordre a la fiscalia, és donar una indicació. I després la fiscalia, com se sap, té una autonomia per fer això, o si considera que no és aquesta la manera, no fer-ho. Hi ha un exemple molt clar, que és precisament l'exemple del procés. En el judici del procés, el govern, i es va veure a través de la abogacía de l'Estado, era partidari de no demanar rebel·lió, sinó demanar solament sedició.
La fiscalia... Cosa que va fer l'advocacía de l'Estat, sí, cosa que va fer aquest Mundoval Saltés, sí. etc.
Bueno, i la fiscalia no va acceptar aquest criteri. I va demanar rebel·lió, i ho podia fer legalment sense cap problema.
Però clar, com que hi ha una promesa electoral per part de Pedro Sánchez l'altre dia en un debat dient jo tornaré a Carles Puigdemont i faré que es lliuri la justícia, lògicament, i amb bon criteri els periodistes li diuen escolta, tu com penses garantir això? Com fas aquesta promesa electoral que depèn de la justícia?
Evidentment, però ell mateix, en les mateixes declaracions, va dir que posaria els mitjans, a continuació, va dir posaria els mitjans perquè la justícia pugui fer la seva feina, etc. És a dir, jo crec que si agafem sencera, no solament la primera frase, sinó la seqüència completa, això queda molt clar.
Però miri, comparem el que va dir Pedro Sánchez i García Calvo ahir, tots dos, i per tant, d'alguna manera, és la versió més recent que tenim del candidat del PSOE, amb el que va dir fa un any a la SER. Escolti.
La fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
La fiscal general del Estado, ¿quién lo nombra en España, según dice el artículo 124 de la Constitución? ¿Quién lo nombra? El gobierno. Y en el resto de las democracias también.
I ara fa un any a la SER això.
El gobierno de España lo que va a hacer es respetar la legalidad. Y la legalidad significa también respetar la autonomía del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado.
Senyor Manuel Cruz.
Jo no veig contradicció enlloc, o sigui, en absolut. És a dir, que el fiscal, la fiscal general de l'Estat, és anomenada pel govern, i està ben dit, no solament a Espanya, sinó a molts països, és un fet. Però un cop que és anomenat el fiscal o la fiscal, tenen autonomia. I no solament això, sinó que el govern no pot destituir a un fiscal o una fiscal, excepte en casos que estan molt ben determinats. Per tant, és absolutament compatible dir jo vaig nomenar el fiscal i a continuació dir aquest fiscal té autonomia. No hi ha cap contradicció.
Per tant, on hi ha l'error és en prometre, en fer una promesa electoral que pivoti sobre això.
No, és que a veure, la promesa electoral és com a president del govern, el president del govern sí que pot fer coses. És a dir, de la mateixa manera que el president del govern pot instar al fiscal general perquè el fiscal general pugui donar ordres, posem per cas, perquè els fiscals tinguin especial sensibilitat pels problemes, posem per cas, de violència de gènere, i això es fa constantment, aquest tipus de coses, també el president del govern pot dir jo instaré a la fiscalia o recolzaré a la fiscalia perquè faci això. Però això no és l'equivalent a donar una ordre, és fer el que fa normalment qualsevol president del govern.
I això ens porta al segon cas, que és que ahir els britànics li van dir a Pablo Llarena, escolteu, això ens sembla desproporcionat, després es van esmenar i van dir proporcionat, desproporcionat no ho volíem dir, però ens falta informació per activar aquesta euroordre contra Clara Ponsatí i, per tant, esperem. Aquesta patacada judicial, que seria no tramitar l'euroordre de Clara Ponsatí, veurem com acaba, perquè això està en procés, fa que continuar dient que aquí només tenim un problema intern ja sigui un absurd? És a dir, tenim un problema judicialitzat a nivell europeu. Podem continuar dient que el conflicte polític a Catalunya és d'ordre intern?
A veure, jo ho sento, no compartir el mateix criteri.
No, li pregunto,
Jo ni veig, ni he vist cap sidral amb el que em deia abans respecte a la fiscalia, ni veig ara cap problema. És a dir, un cop que les instàncies judicials britàniques diuen, perdó, en cap moment vam dir això, en cap moment vam dir que era desproporcionada, això és un error nostre, punt 1, patacada, cap ni una. Això per començar. Segona cosa, que una instància europea pugui demanar més informació em sembla el més normal d'aquest món. No veig el problema enlloc. I després, que pugui haver-hi en un moment donat discrepàncies entre països en relació, perquè diguem-ne els còdics no són absolutament equivalents, que pugui haver-hi discrepàncies, això no implica en cap cas que el problema sigui ja automàticament no judicial. Posem per cas, Bèlgica ha rebutjat la... Com es diu?
L'euroordre.
No, en el cas de...
la immunitat, vol dir.
En el cas de delictes, diguem-ne, provats i condemnes per terrorisme.
Sí, sí, sí.
Això és un fet. D'aquí hem de deduir que tenim un problema amb el terrorisme i que potser aquests condemnats per terrorisme s'hauria de plantejar en termes polítics? Evidentment, no.
Ja, evident, el que passa és que vam tenir a García Calvo dient que si no s'extradeia a Puigdemont tindríem un problema amb Bèlgica. Això ho vam dir l'altre dia.
És que pot haver-hi problemes entre diferents països per la diferent interpretació. Però és que això està passant entre tots els països europeus. És a dir, el que s'està transmetent és una imatge deformada. Si es parla com si Europa fos una unitat dintre de la qual no hi ha cap problema i circulen les extradicions lliurement, fluidament, etc, i només és amb Espanya on hi ha problemes.
Hi ha entre tots.
Tant... I això forma part d'un problema judicial que Europa ha d'anar ajustant, no un problema polític que té Espanya.
Per tant, per això li preguntava, podem continuar dient des del PSOE i des del PSC, que ho fan en menor mesura, que el conflicte polític en Catalunya és un conflicte d'ordre intern entre catalans, quan cada dos per tres, i avui Moncloa està enviant un escrit arreu d'Europa i arreu dels diaris de fora explicant quin és el conflicte amb Catalunya, etc, etc, i donant la seva versió, podem continuar sostenint que això és un problema d'ordre intern?
Jo crec que sí, entre altres coses, perquè el gruix de països europeus, per no dir tots, diuen el mateix. Diuen cada vegada que des d'instàncies independentistes s'ha demanat alguna instància europea que es pronunciés, i evidentment que es pronunciés a favor d'una hipotètica independència a Catalunya, han sigut les instàncies europees les que han dit, perdoni, això és un assumpte intern d'Espanya. Per tant, no és que ho digui el PSOE, és que ho diu Europa.
I per què té necessitat Pedro Sánchez, doncs, d'enviar una carta avui publicada a tots els mitjans, que ho farà, i que em sembla que ja ho està fent, i publicant-ho tots els digitals, parlant d'aquesta qüestió, si és un problema només d'ordre intern? Quina necessitat hi ha de, a quatre dies de les eleccions, enviar aquest missatge a nivell internacional?
Perquè, evidentment, hi ha altres instàncies, perquè existeix una cosa que es diu Diplocat, i altres instàncies que es dediquen sistemàticament a fer aquesta publicitat del que fins ara era el procés, i clar, un ha de corregir, jo entenc perfectament que un govern o un estat ha d'intervenir si resulta que en l'exterior s'està donant una imatge que aquest estat considera lesiva. Em sembla absolutament normal. La passivitat, i això ho faria qualsevol país. És que pensem qualsevol país que dintre hi hagués una instància que entre cometes, desprestigia aquest país. Vostè creu que qualsevol govern no faria el mateix? O es quedarien de braços creuats? Uh-huh. Evidentment farien el mateix.
Escolti'm una cosa, el seu programa electoral, que el tinc aquí i ens l'hem mirat amb molta atenció, quan parla del conflicte entre Catalunya i Espanya, parla que hi ha un problema de diàleg, que hi ha d'haver diàleg entre les forces polítiques catalanes, però també entre els governs d'Espanya i la Generalitat. Sí. Això com quadra amb un president Sánchez que se'n va a Viladecans l'altre dia amb un míting i es fa mofa, befa, d'una manera molt ostensiva del fet que el truqui el president Torra i ell no li despengi el telèfon. Me ha salido un nuevo amigo... Bueno, segur que recorda aquestes paraules. Això com quadra? Com quadra estar venent-li a la gent que dialogaran entre governs i que el truca quatre vegades el president Torra i ell en fa befa en els mítings?
Home, amb tot el respecte a les institucions, a les persones i a vostè mateixa. Home, mofa i befa va ser el gag a TV3, que semblava una paròdia de Polònia. Això sí que em va semblar molt poc seriós amb el president de la Generalitat acabant el gag dient quins collons. Això sí que em sembla molt poc seriós. Que en el context d'un míting es pugui fer aquesta broma, vale. Algú que tingui la pell molt fina dirà que això és una falta de respecte, una manca de respecte.
Entre altres coses, perquè ell és el representant de l'Estat a Catalunya.
Evidentment. Però el problema és que el representant de l'Estat a Catalunya no exerceix de representant de l'Estat a Catalunya. On s'ha vist un representant de l'Estat a Catalunya que té, entre altres coses, la competència sobre l'ordre públic, que resulta que parla, està més preocupat per els manifestants que per les mateixes forces que ell ha de comanda.
És normal que qualsevol representant polític estigui preocupat per la societat a la qual representa. Això és normal. I no només pels seus cossos policials. Però insisteixo, quina credibilitat té la promesa del diàleg entre governs d'Espanya i Catalunya si no es despenja el telèfon?
La maniobra de no despenjar el telèfon, ho diré amb molta verticalitat, perquè com que no tenim tot el temps del món...
Doncs... No, perquè avui anem minutats.
Ah, per això.
Com vostè sap.
O sigui, la maniobra de dir que ell trucava a Pedro Sánchez i no es posava és manifestament una maniobra de distracció. És a dir, si ell hagués volgut, si el president Torra hagués tingut alguna voluntat de que a Catalunya no hagués hagut la situació de tensió que va haver-hi, no hagués començat des de la Universitat de Prada fins a fa quatre dies instant a la desobediència, a la confrontació, etc. No hagués trigat tant a condemnar amb la boca petita la violència a les 12:30 de la nit per dir que no estava massa d'acord. Hagués defensat els cossos de seguretat. Òbviament, si hi ha irregularitats, s'estudien, però fonamentalment la defensa de l'ordre i de la democràcia ho han de fer les forces policials, els Mossos d'Esquadra, etc, etc. I després, de quan en quan, estaria bé que com a representant de l'Estat a Catalunya s'adrecés no solament a les forces, a les altres forces polítiques, sinó una miqueta, que fos per un respecte institucional, als altres catalans que no són independentistes.
D'acord, però està d'acord amb mi que no hi ha manera de sustentar la voluntat de diàleg si no es dialoga.
Sí, absolutament d'acord.
Vostè està d'acord amb
això, no? Absolutament d'acord, sí, però li diré dues coses. Diguem-ne, gestos que ha tingut el govern de Pedro Sánchez des de que va accedir al govern. Fins ara hi ha hagut molts. La creació d'una comissió al Congrés, a la qual no van anar-hi, des del primer moment, ni Junts per Catalunya ni Esquerra. El president del govern va portar aquí, a Barcelona, un Consell de Ministres. Va acceptar uns compromisos de diàleg, etc, etc. Les forces independentistes van fer caure el govern de Pedro Sánchez rebutjant els pressupostos.
I el, no oblidi I ara... la moció de censura, no se la salti,
No me la salto en absolut.
Perquè el president Sánchez no hauria arribat mai a Moncloa sense els vots independentistes.
Evidentment.
Mai, a la vida.
Evidentment. Però, per cert, que li preguntin també al senyor Campuzano...
Li puc preguntar perquè és col·laborador habitual del...
Perfecte, doncs aleshores, quan vingui, sisplau, li pregunta si apoyar la moció de censura va tenir per ell, per ells, per aquest sector, alguna despesa o no la va tenir.
Despesa?
Sí, evidentment. Tothom sap...
Malversació de fons públic.
No, simbòlic, simbòlic, simbòlic.
Vol dir cos.
Un cos, perdó.
Polític.
Un cos polític, perdó, m'he equivocat.
Que no ens malinterpreti, perquè ara s'ha de ser molt sensible amb aquest tema.
Sí, la pell molt fina. És a dir, tots sabem que hi havia un sector que no estava d'acord amb aquesta moció de censura, i això després s'ha vist. O sigui que, en aquest sentit, però siguem seriosos, de veritat. Algú planteja, de veritat, obrir una negociació després d'haver escalfat l'ambient, com ha fet el president Torra, convidar a una negociació a un govern que està en funcions en plena campanya electoral? De veritat es vol obrir una negociació d'aquesta manera? Això no és obrir una negociació, això és una maniobra de distracció.
Però en campanya electoral hi som perquè en el seu dia, vostès i ahir, per exemple, que m'acompanyaven Jaume Asens, perquè era l'entrevista electoral que fèiem ahir, ell deia... nosaltres vam tenir aquella proposta damunt la taula del PSOE, de la vicepresidència i els tres ministeris, que va caducar amb 48 hores, no? Que va caducar de seguida. Perquè jo li deia, vau cometre un error, perquè ara estaríeu governant i hi hauria aquí un govern i no estaríem en unes eleccions repetides, que tot sembla indicar que l'única força que beneficiarà serà l'extrema dreta. És a dir, heu jugat amb foc tots plegats i som aquí. I ell deia en aquell moment que no, i que ells eren el problema, entre altres coses, perquè ells defensaven una solució per Catalunya que passava per aquesta taula de diàleg.
Però què té a veure allò de la taula de diàleg amb rebutjar una vicepresidència i ministeris? Perquè l'argument que va donar Pablo Iglesias no va ser aquest. L'argument que va donar és que tot això era calderilla, que això era jarrón chino, que això era la caseta del perro. El que hauria d'explicar...
Amb aquestes paraules...
Crec que sí. Crec que literalment en algun moment va dir aquestes expressions. Però, bueno, si vol la retiro perquè no hi ha cap querella.
Em sembla curiós parlar de ministeris.
No, expressions com que això era un jarrón chino, això textualment es va dir.
Ja.
I no sé si fins i tot en seu parlamentària, fixi's el que li dic. No, el que li vull dir és, el que hauria d'explicar Podemos és, que jo crec que no ho ha explicat, és per què una proposta que va rebutjar el juliol, el setembre va dir que en una hora ens entendríem. Per què aquest canvi d'opinió?
Uh-huh.
Perquè el PSOE sí que ho ha explicat. El PSOE el que ha dit, després l'explicació li agradarà o no. Però el que ha explicat el PSOE és...
Que no dormirien tranquil.
Va haver-hi una pèrdua de confiança.
Ah.
I aquesta pèrdua de confiança es pot explicar políticament.
I no s'ha recuperat.
La senyora Irene Montero ha sortit diverses vegades i ha dit que ells han de ser el govern per controlar el PSOE. Perquè si no se li controla el PSOE, doncs el PSOE no se sap el que fa. Bueno, controlar el govern és una feina de l'oposició, no del govern. Aleshores, el que estava dient Irene Montero era que ells serien l'oposició dintre del govern. Bueno, no sembla que sigui un govern molt funcional tenir dintre l'oposició.
I ara encara és pitjor, encara estan més lluny d'Unides Podem, senyor Cruz. Encara estan més lluny.
Per què ho diu, això?
La sensació, durant aquesta campanya electoral, les propostes que fa Pedro Sánchez, per exemple, parla de tornar a introduir en el Codi Penal el delicte de tirar endavant un referèndum, que és una qüestió que va treure del Codi Penal durant el govern de Rodríguez Zapatero. Això els allunya, perquè és evident que una de les solucions, diuen des d'Unides Podem, passaria per tornar a fer un intent de pactar un referèndum d'autodeterminació en Catalunya, això els allunyaria, però també perquè dels quatre pactes d'estat que vostès proposen a les diferents forces espanyoles, pacte d'estat per l'ordre constitucional. I això sí que els hi han d'aclarir. Amb qui i per fer què? En què consistiria el pacte d'estat del PSOE per l'ordre constitucional?
Un pacte constitucional, com un pacte per l'Estatut, s'ha de fer amb totes les forces polítiques. És a dir, plantejar una reforma, sigui d'un Estatut o sigui de la Constitució, només d'un sector, això és totalment inacceptable.
Per tant, amb els partits independentistes incorporats?
Evidentment, quan hi hagi un pacte, s'haurà de fer amb els partits independentistes. Evidentment. No es pot fer un pacte sense els partits independentistes. La qual cosa no significa, en cap cas, acceptar el programa de màxim dels independentistes. Evidentment. Però això que m'està dient del pacte de Unides Podemos... Bueno, a veure, Unides Podemos o En Comú Podem ha dit diverses coses. L'última cosa que jo els hi vaig llegir era que pogués haver una consulta amb tres propostes. Bueno, una consulta amb tres propostes ja no és un referèndum d'autodeterminació, ja és una altra cosa diferent. És a dir, que en algun moment a Catalunya els ciutadans s'hauran de pronunciar, això és absolutament evident. L'única diferència és que els socialistes sempre han dit que s'han de pronunciar sobre un acord prèviament al que han d'arribar les forces polítiques. I jo tinc la sensació de que en els últims temps els comuns s'estaven afegint a això. I aleshores, si s'afegeixen, benvinguts. Si reivindiquen un referèndum d'autodeterminació en termes binaris, aleshores no ens entendrem.
I si Catalunya rebutja aquest acord?
quin acord?
L'acord que vostè diu que se sotmetria al referèndum, si posem per cas que perdi aquest acord?
No, no, és que l'acord es plantejaria després d'una negociació, o sigui, només es plantejaria a la ciutadania l'acord.
Jo ja ho entenc, això.
Entre les forces polítiques. Aleshores, podria ser que la ciutadania rebutgés un acord acceptat per totes les forces polítiques, incloses les independentistes? M'extranyaria molt, perquè aleshores significaria que l'independentisme no té ni el més mínim lideratge sobre els seus electors, i això no m'ho crec.
Escolti, vostè va ser president de Federalistes d'Esquerra, i a mi em neguitejava, jo pensava, vindrà Manuel Cruz, i després de l'embolic que hi ha hagut amb el tema del programa electoral, que no incorporava el federalisme, després es va incorporar que el PP i Ciutadans estan fent un leitmotiv d'aquesta campanya, preguntar al PSOE: és una nació o no és una nació Espanya? Quantes nacions hi ha a Espanya? Quan, evidentment, vostès han defensat sempre que l'Estat és plurinacional i el projecte federalista. Aquestes són prioritats d'aquesta legislatura? Defensar la plurinacionalitat i la reforma federal profunda, que ho han dit en alguna ocasió, no?, a la declaració de Granada, de fer una profunda reforma federal, també ho deien a la declaració de Barcelona del 2017. Això ho intentaran tirar endavant amb totes les forces polítiques que puguin durant aquesta legislatura, si vostès governen?
A veure, dues coses. Diguem-ne, els objectius no han canviat. És a dir, des del primer moment, fins i tot quan algú va dir és que he vist que no apareix la paraula, aquesta paraula, tal, tal, tal. Fins i tot en aquell moment quedava molt clar que el fons de la qüestió, és a dir, la declaració de Barcelona, la declaració de Granada, que és on es basa la proposta federalista, es mantenien exactament igual. Això, per començar, és a dir, no hi ha hagut un canvi de plantejaments. Una altra qüestió és prioritari això? Bueno, jo crec que el que és prioritari és el diàleg. Això és el més prioritari. Nosaltres anem al diàleg amb aquesta proposta, però cadascú ha de ser conscient de, en cada circumstància, què és possible i què és viable. Si nosaltres veiem els programes electorals de les diferents forces polítiques al llarg del temps, és evident que es van fent propostes diferents, encara que el marc global sigui el mateix, perquè les circumstàncies van canviant. O sigui, en aquest moment, plantejar com una promesa farem una reforma constitucional, bueno, jo crec que no seria seriós per la ciutadania. Per què? Perquè la ciutadania sap quines condicions fan falta per fer una reforma de la Constitució. Però grans acords, en un moment com aquest, amb una fragmentació política, dir no, nosaltres el primer dia posarem en marxa una reforma constitucional. Home, no, el que haurem de fer el primer dia és començar a parlar i a veure si som capaços...
Però amb alguna proposta clara.
Evidentment, però el diàleg és també... No, la nostra proposta és aquesta, està claríssima. Però si anem al diàleg, és perquè anem al diàleg per sentir i per escoltar l'altre, no per imposar la nostra proposta. La nostra proposta ja sabem quina és, està dita i repetida.
Per tant, hi haurà una proposta damunt la taula del PSOE de Pedro Sánchez de fer una reforma federal d'Espanya.
No, el que haurà sobre la taula és iniciar un diàleg. I jo crec que el diàleg crec que seria un error. Tant, diguem-ne, si fossin dos parts, per entendre'ns, és un error començar un diàleg posant sobre la taula el programa de màxims. Això és un error. I ha sigut un error de l'independentisme. Jo crec que el diàleg ha de tenir un procediment. Hem de començar per dibuixar el perímetre del que acceptem. I jo crec que tots acceptem que el marc legal és dintre del qual s'ha de discutir. L'Estatut, la Constitució, la seguretat jurídica, vostè ho pot dir com vulgui, però aquest és el marc legal. I jo crec que a continuació el que hem de fer és una primera prudència, per mi, és aparcar els greuges. Si comencem amb els greuges, malament. Aparcat de moment, metodològicament, els greuges. Segon moment, no començar pel programa de màxims. Tercer moviment, comencem a veure en quines coses, encara que siguin petites, estem d'acord. I segur que trobem moltes coses a les que estem d'acord. Segur. I aleshores, si continuem sumant les coses en les que estem d'acord, podríem entrar en la penúltima etapa. I és, bueno, veiem ara quins són els problemes que no es poden resoldre amb aquests acords. Quins són? I fins a quin punt aquests problemes persistents necessiten una o una altra solució. Perquè moltes vegades problemes que es podien resoldre en un marc preexistent s'han dit que eren problemes irresolubles que exigien la independència. Posem per cas la financiació. Bueno, la financiació, el finançament, és una cosa que es pot abordar dintre del marc constitucional.
Bueno, no és que es pugui.
S'ha d'abordar. Però també és veritat, que moltes vegades l'argument ha sigut, com que no s'ha pogut fer, no tenim altra alternativa que la independència i l'estat propi.
És que portem 6 anys esperant un nou sistema de finançament. M'estan ratllant molt ara pel tema del temps, miri. M'estan ratllant molt. Però realment aquí és que no és una qüestió d'oferta. El sistema de finançament autonòmic s'ha de renovar i punt, perquè ho diu la llei, perquè s'ha de fer. Vull dir que aquí no hi ha tot dia, no, senyor Cruz?
Sí, però això no és argument per dir, com que no hi ha finançament, ens hem d'en sortir. Que és el que s'ha dit moltes vegades.
Manuel Cruz, espero que tinguin una nit del 10 de novembre que recordin en positiu vostès, perquè van aportar aquest país a unes segones eleccions. Les expectatives no són de que vostès millorin extraordinàriament els resultats, i en canvi sí que ho és que l'extrema dreta en aquest país pugui doblar resultats.
No estic gaire d'acord, no sé si em deixa replicar, però no estic gaire d'acord.
Oi, tant que el deixo replicar.
Primera cosa, nosaltres no vam portar a les segones eleccions, vam portar a les segones eleccions les forces polítiques que van bloquejar, i ens hem de plantejar molt seriosament de qui és la responsabilitat del creixement de Vox. Ràpidament, si ens creiem l'argument, que es repetia molt des de Catalunya, de que l'origen del creixement de l'independentisme era Madrid, ara hem d'acceptar que bona part de la responsabilitat del creixement de Vox és de l'independentisme. Si acceptem un argument, acceptem l'altre.
Doncs miri, crec que són reflexions que el dia de la jornada de reflexió, 9 de novembre, tindrà temps de fer-se-les amb calma, també.
Sí, que se'l faci la ciutadania.
Perquè hi ha tantes coses a reflexionar sobre tot i sobre també la sentència del Tribunal Suprem. Que tingui un molt bon dia, Manuel Cruz. Que vagi
gràcies,
molt bé.
Gràcies, fins una altra. El Matí de Catalunya Ràdio.